Ràdio Estel.
Bon dia, són les 8.
El primer cafè. Edita i presenta Ignasi Miranda.
Dijous 12 de juliol de 2012. La pujada de l'IVA del 18 al 21%, la supressió de la paga extra de Nadal als funcionaris i la reducció de la prestació per desocupació del 60 al 50% a partir del setè mes són algunes de les contundents mesures d'ajust anunciades ahir per Mariano Rajoy. La pujada de l'IVA, que arriba al 10% en el reduït, a més, era una de les mesures que el PP s'havia resistit a prendre fins ara, malgrat les pressions europees, perquè havia fet bandera de no apujar aquest impost indirecte. En una compareixença al Congrés, el president del govern espanyol va admetre que va dir en el seu moment que baixaria els impostos i, en canvi, els està pujant, però va afegir que no ha canviat de criteri i que els abaixarà quan sigui possible. Aquestes fortes retallades, segons Rajoy, són les úniques possibles perquè les exigeix Europa. Ens preocupen, sens dubte, aquestes mesures. Són una molt mala notícia, evidentment. El govern espanyol mereix, a més, totes les crítiques polítiques i socials que ja hem sentit o llegit en les últimes hores. Potser, això sí, no és bo que centrem la nostra valoració en el rebuig fàcil, buit de contingut. Si aquest ajust fos el preludi d'una recuperació econòmica, segurament els ciutadans faríem l'esforç extra que se'ns demana. Per cert, ahir Mariano Rajoy va sentir al Congrés dels Diputats per primera vegada veus que li demanaven eleccions anticipades. Està clar, en qualsevol cas, que la protesta i la inestabilitat social creixerà les properes setmanes i els propers mesos, però esperem que les aigües es tornin a calmar pel bé de tots. Passen 2 minuts de les 8, salutacions de la Carolina Costa a la sotsedició, la Sara Cruz i l'Anna Buch a la redacció, el David García a la producció i el Jordi Carretero al control tècnic.
El primer cafè de Ràdio Estel, amb Ignasi Miranda i Carolina Costa.
Comencem resumint en titulars algunes de les notícies més importants de les últimes hores. Entre les reaccions, Alfredo Pérez Rubalcaba ha demanat a Rajoy que rectifiqui, que no incrementi l'IVA i que consensuï les mesures econòmiques amb els agents socials. El portaveu de Convergència i Unió, Josep Antoni Duran i Lleida, ha reclamat que reconeguin els esforços d'estalvi que ha fet Catalunya i els representants d'Esquerra Plural i Esquerra Republicana han demanat a Rajoy que convoqui eleccions i convoquin els ciutadans a les urnes. La Comissió Europea, mentrestant, saluda com un pas important els nous ajustos de Rajoy.
Comissions Obreres i la UGT han anunciat una jornada de mobilitzacions per dijous vinent contra el paquet de retallades anunciades ahir pel president Mariano Rajoy. Demà el sindicat majoritari de funcionaris, el CESIF, ha convocat una aturada parcial al migdia coincidint amb el Consell de Ministres.
A casa nostra, el president Artur Mas ha convocat per avui al Palau de la Generalitat els màxims líders dels partits catalans per consensuar una proposta de pacte fiscal. La cimera buscarà arribar a un acord parcial davant la dificultat d'aconseguir el consens.
La contestació social més forta als plans de retallades del govern de Mariano Rajoy es va viure ahir als carrers de Madrid amb la manifestació de milers de miners que han acabat amb 8 detinguts i 80 de ferits de caràcter lleu.
I en esports, el Barça ha mostrat el seu desacord amb l'indult que deixa sense efecte la sanció de 2 partits a José Mourinho, entrenador del Madrid, per haver ficat el dit a l'ull a l'actual tècnic del Barça, Tito Vilanova. En tot cas, el club blaugrana demanarà a la Federació Espanyola que es creï un grup de treball per regular les mesures de gràcia. El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, apuja l'IVA fins al 21%, redueix la prestació de l'atur i elimina la paga extra de Nadal als funcionaris.
En una compareixença al Congrés dels Diputats que ha servit per fer un gir per adaptar-se a les exigències d'Europa, Mariano Rajoy ha anunciat que a partir de dilluns que ve el tipus general de l'impost del valor afegit passa al 21%. Els nous parats cobraran menys a partir del 6è mes.
El tipus general de l'IVA augmentarà 3 punts, del 18 al 21. El tipo reducido del 8 al 10 y se mantiene el tipo superreducido en el 4% para productos de primera necesidad. No se modificará el periodo máximo de duración de la prestación, 24 meses, y se mantendrá el importe actual durante los primeros 6 meses de la misma.
Mariano Rajoy ha anunciat en el ple del Congrés dels Diputats que eliminarà la paga extra de Nadal d'aquest any als funcionaris.
Pedimos un esfuerzo también excepcional a los empleados y altos cargos públicos. En este año 2012 se suspenderá el abono de la segunda paga extraordinaria. Y solicito que ese esfuerzo sea también compartido por quienes ostentamos el cargo de diputados y senadores.
Una altra de les mesures anunciades és l'eliminació de la deducció per compra d'un habitatge, deducció que el mateix PP va recuperar així que va arribar al govern.
Mariano Rajoy va anunciar, també davant del ple del Congrés dels Diputats, que reduirà d'un 30% el nombre de regidors dels ajuntaments que tinguin més de 8.000 dels més de 8.000 ajuntaments que hi ha a l'Estat. Tots els ajuntaments hauran de reduir, doncs, aquests regidors.
Aquesta reducció, ha dit, es farà per trams de població, segons estableix l'article 179.1 de la Llei Orgànica de Règim Electoral General. A més, s'homogenitzaran i publicaran les retribucions dels alcaldes, regidors i càrrecs municipals en funció d'uns barems que es fixaran cada any en els pressupostos generals de l'Estat.
L'oposició va reaccionar ràpidament a la intervenció del president espanyol al Congrés dels Diputats, començant pel líder socialista.
El primer a intervenir, com dèiem, ha estat el secretari general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, que ha demanat a Rajoy que rectifiqui, que no incrementi l'IVA i que consensuï les mesures econòmiques amb els agents econòmics i socials. Rubalcaba oferia també un gran pacte a Rajoy.
La desconfianza en este momento es total en nuestro país, y lo es. Porque hay un presidente que hace lo contrario de lo que dijo. Y lo es porque han buscado ustedes culpables y han creado la sensación en todo el mundo de que no somos un país serio, de que nadie dice en este país la verdad. Con acuerdo de esta Cámara, de los sindicatos, de los empresarios, de las comunidades autónomas, un gran acuerdo nacional para los próximos 2 años y medio. ¿Y sabe el resultado de ese gran acuerdo? Es confianza. Confianza y confianza, que es lo que nuestra economía necesita.
Per la seva banda, el portaveu de Convergència i Unió al Congrés dels Diputats, Josep Antoni Duran i Lleida, ha reclamat al president espanyol que reconegui els esforços d'estalvi que ha fet Catalunya i no la posi al mateix sac que la resta de comunitats autònomes.
I entre les nombroses reaccions que ja hem anat escoltant, destaquem, d'altra banda, la de l'Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya, que acusen el govern de Mariano Rajoy de culpabilitzar els ajuntaments i fer-los pagar els plats trencats del dèficit quan només representen el 3,4% de l'endeutament públic.
I com dèiem, la quantitat de regidors es reduirà segons els trams de població. A Catalunya n'hi ha 9.138 i en podrien desaparèixer uns 3.000. També s'anivellaran els sous dels alcaldes i regidors en funció de les característiques dels municipis. Amb aquestes mesures, Rajoy es vol estalviar 3.500 milions d'euros.
I els sindicats ja han anunciat manifestacions a tot l'Estat convocades per d'aquí una setmana, dijous vinent, dia 19.
En un comunicat conjunt, els sindicats majoritaris fan una crida que les manifestacions siguin massives i asseguren que multiplicaran els contactes amb la societat civil per garantir el suport a les manifestacions.
Notícies de casa nostra en format més breu. Aquest matí el president de la Generalitat, Artur Mas, es reunirà al Palau de la Generalitat amb els màxims líders dels partits catalans en una cimera per consensuar una proposta de pacte fiscal per a Catalunya. Aquesta serà la segona trobada sobre aquest tema que es convoca després de la del 30 de maig. Recordem que està prevista la votació sobre el pacte fiscal al ple de la Cambra Catalana per al dia 25, dia de Sant Jaume.
El conseller d'Economia de la Generalitat, Andreu Mas-Colell, ha dit que aquest dimecres que si l'Estat no canvia normatives com la llei del tabac, el projecte Eurovegas no anirà enlloc, estarà mort per Barcelona i Madrid. En comissió parlamentària, Mas-Colell ha reconegut que no sap quines decisions legislatives prendrà l'Estat, però que no entraran en contradicció amb les normes europees.
I l'incendi que crema al municipi de Vilaverd, a la Conca de Barberà, està ja en fase de control des de 9:45 d'ahir a la nit, segons han informat els bombers. Els agents rurals calculen que les flames han cremat més de 80 hectàrees, sobretot de bosc.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
Continuem resumint l'actualitat. Les retallades de Rajoy han provocat que l'IBEX 35 pugi un 1,17% i que la prima de risc es relaxi en els 531 punts.
Les compres s'han imposat en el selectiu madrileny, li han permès reconquerir la cota dels 6.800 punts i desmarcar-se de la resta de principals places europees. Els primers llocs del rànquing els han ocupat els valors financers, amb el BBVA i Bank Inter al capdavant. En el pol oposat, Bankia ha estat el valor més negatiu, amb un delta baix del 7,77%.
manifestació ahir a Madrid dels miners de diferents llocs de l'Estat. Una protesta que ha deixat 8 detinguts i uns 80 ferits en enfrontaments entre els manifestants i els agents policials davant del Ministeri d'Indústria.
Després de dues hores de manifestació, els miners van arribar davant el Ministeri, que estava totalment blindat per la policia. En aquest escenari va haver enfrontaments entre els miners que llançaven petards i pedres contra els furgons policials i els agents que van respondre amb pilotes de goma i càrregues. La majoria de persones que van ser atesos pel Servei d'Emergències de Madrid eren manifestants ferits per contusions i esguinços. Fins aleshores, la multitudinària manifestació havia transcorregut amb molta calor i sense incidents pels carrers de Madrid.
El secretari personal de l'alcalde de Sant Sebastià ha dimitit després d'haver amenaçat de mort diferents aficionats de la selecció espanyola de futbol.
El secretari de Sant Sebastià, Josechu Ibaceta, ha presentat la dimissió a l'alcalde Juan Carlos Izaguirre després que hagi transcendit mitjançant una gravació de vídeo que l'1 de juliol va amenaçar de mort un grup de joves que portaven la bandera espanyola. Després del partit disputat entre Espanya i Itàlia, Ibaceta els va fer el gest d'apuntar-los amb una pistola mentre cridava «Gora ETA militarra». Tant l'alcalde, el portaveu de Sorto i l'oposició a l'alcaldia celebren la dimissió i la consideren l'única solució possible. Per la seva banda, el ministre d'Interior, Jorge Fernández Díaz, s'ha congratulat que Bildu hagi reconegut que hi ha determinades línies vermelles que no es poden traspassar.
Avui fa tot just 15 anys de l'assassinat de Miguel Ángel Blanco a mans de la banda terrorista ETA.
I recordem que l'assassinat del regidor del PP a Ermu, a Miguel Ángel Blanco, va provocar la major mobilització social a Euskadi i a la resta d'Espanya contra el grup terrorista. ETA el va ser segrestat dos dies abans, el 10 de juliol de l'any 1997, i va llançar un ultimàtum al govern. Si en dos dies no reagrupava els presos de presons al País Basc, mataria l'hostatge. El govern no va cedir i ETA va complir la seva amenaça la tarda del 12 de juliol a Valencià, abandonant Blanco lligat de les mans en un camí amb dos trets al cap que li van causar la mort hores després en un hospital de Sant Sebastià.
I ahir, el segon dia de reunions per escollir president del Consell General del Poder Judicial, es va acabar sense acord.
Després de 7 hores de debat per escollir el nou president del Consell General del Poder Judicial, cap dels candidats va obtenir els 12 vots necessaris per alçar-se com a president.
Dos minuts i mig i serà un quart de nou. L'exprimer ministre italià Silvio Berlusconi té pensat tornar a presentar-se a les eleccions de l'any vinent, de la primavera de 2013, segons afirmava ahir el rotatiu italià Il Corriere della Sera.
El diari italià, que no cita fonts, explica que Berlusconi no viatjarà a la seva residència d'estiu de Sardenya i s'estarà al seu domicili d'Arcor amb l'objectiu de preparar els seus moviments polítics de cara al setembre. Entre aquests, presentar un nom nou per al partit, crear un equip de gent jove, les consultes amb líders internacionals amb què ha mantingut contacte i també la identificació de candidats. Els últims sondejos a Itàlia indiquen que de cara a les properes eleccions, el partit de Berlusconi, Poble de la Llibertat, obtindria únicament el 10% dels vots sense la seva participació. En canvi, si l'exprimer ministre encapçalés les llistes del PDL, n'obtindria el 18%.
Els països occidentals del Consell de Seguretat de l'ONU han presentat un projecte de resolució que amenaça d'imposar sancions diplomàtiques i econòmiques a Síria si aquest país no retira abans de 10 dies les seves tropes dels centres urbans i deté l'ús d'armament pesat.
L'aposta occidental contempla que si el govern siri no compleix aquestes condicions en els 10 propers dies, el Consell de Seguretat imposarà sancions diplomàtiques i econòmiques. També explica que renovarà la missió d'observació de les Nacions Unides a Síria per 45 dies.
I Hillary Clinton es troba en aquests moments a Vientiane, la capital de Laos, aquest país asiàtic, en una visita històrica.
Es tracta d'una visita, com dèiem, històrica, ja que és la primera visita d'un cap de la diplomàcia dels Estats Units a Laos en 57 anys. El motiu d'aquesta històrica visita està centrat en l'herència de la guerra del Vietnam i en un controvertit projecte sobre la construcció d'una presa sobre el riu Mekong. Clinton es reunirà amb el primer ministre i amb el seu homòleg laosià, que és qui la va convidar quan va visitar Washington el 2010.
La secretària d'Estat nord-americana se n'anirà després cap a Cambodja per participar els propers dies en la cimera regional de seguretat de l'Associació de Nacions del Sud-est Asiàtic.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
En esports, el Barça va mostrar ahir el seu desacord amb l'indult que deixa sense efecte la sanció de dos partits a José Mourinho per haver ficat el dit a l'ull ara fa un any a Tito Vilanova.
En tot cas, però, el Club Blaugrana va explicar que demanarà a la Federació Espanyola de Futbol que es creï un grup de treball per regular les mesures de gràcia i millorar el funcionament dels comitès i el règim disciplinari. El portaveu del Barça, Toni Freixa, va explicar ahir, sense voler entrar en polèmiques, que el Barça està emprenyat per l'indult a Mourinho, però que l'enfrontament directe no és una solució vàlida.
El migcampista ganès Wakaso Mubarak ha fitxat per l'Espanyol, procedent del Villarreal, per a les properes quatre temporades.
L'Espanyol i el Villarreal han acordat un traspàs, l'import del qual no s'ha fet públic, tot i que rumoreja que podrien ser uns 300.000 euros. El futbolista serà presentat avui a Peralada. D'altra banda, Mauricio Pochettino ha reconegut que per al carril esquerre de la defensa, l'entitat està valorant el fitxatge de Joan Capdevila, del Benfica portuguès, amb el qual van mantenir una reunió divendres passat.
Ahir es va presentar al Palau de la Generalitat una nova competició futbolística, la Supercopa de Catalunya.
Es jugaran el Barça i l'Espanyol el 31 de juliol a l'estadi Lluís Companys. L'objectiu és revifar la Copa Catalunya, que en els últims anys havia perdut atractiu perquè el Barça i l'Espanyol no hi podien jugar amb els millors efectius per problemes de calendari, sobretot pel Barça. La nova Supercopa de Catalunya jugarà en la pretemporada i això facilitarà que hi puguin ser molts dels jugadors més emblemàtics.
I en ciclisme, primer escull el pi del Tour de França, salvat sense inconvenients per Bradley Wiggins, de l'equip Sky. El mallot groc de la competició no ha patit i manté el seu avantatge a la general. A la desena etapa del Tour va guanyar ahir el francès Thomas Buckler, que va ser el més fort de l'escapada de la jornada.
El primer cafè de Ràdio Estel, la informació més propera.
Completem el nostre informatiu. El camí cap als altars dels papes Pau VI i Joan Pau I sembla que va ràpid. Benet XVI seria el primer pontífex que beatificaria tres dels seus predecessors, després que va ja pujar als altars l'1 de maig de l'any passat Joan Pau II. La notícia va saltar després d'una entrevista al cardenal José Saraiva Martins, prefecte emèrit de la Congregació per a les Causes dels Sants, a un diari italià. El claretià Saraiva Martins va assegurar que la beatificació d'aquests dos pontífecs és molt probable que tingui lloc durant l'any de la fe, que començarà l'11 d'octubre i que s'ha programat pel papa actual fins al 25 de novembre de l'any vinent amb motiu del 50è aniversari de l'inici del Concili Vaticà II. Passen 2 minuts d'un quart de nou, principals titulars de portada a la premsa. La Vanguardia, el gran ajust, evidentment, sobre les mesures per estalviar 65.000 milions fins al 2014. El periòdico sobre el mateix tema, amb una foto de Mariano Rajoy, cop de destral, titula. L'Avui, també sobre aquesta qüestió. Espanya escanya més. I el diari Ara opta per il·lustrar la portada amb un dibuix i titula Retallada inevitable i perillosa.
Repassem altres portades. El Mundo titula Rajoy, no podem escollir el país. Rajoy tracta d'evitar el derrumbament amb el major retallada en democràcia. A l'ABC, els antisistemes rebenten la marxa minera i la Razón amb una fotografia d'un Rajoy capcot, sacrifici.
Fet aquest repàs, de seguida els serveis i després entrevistarem Dolors Camats, portaveu del grup d'iniciativa al Parlament de Catalunya.
Els dijous cap a les 9 del matí, l'Agència Catalana del Consum i Ràdio Estel s'alien per oferir-te tota la informació que t'interessa com a consumidor. Plusvàlua del primer cafè, amb Carla Gràcia. Els teus drets i les teves necessitats com a consumidor, cada dijous cap a les 9 del matí, a la secció Plusvàlua del primer cafè, un espai patrocinat per l'Agència Catalana del Consum. Sabies quina és una de les joies més preuades de la diòcesi de Solsona? El Santuari del Miracle, un lloc de pietat i devoció mariana des del 1458. Vine a conèixer els seus valors històrics, artístics i religiosos. La imatge de la Mare de Déu del segle XV, el retaule renaixentista del segle XVI, el monumental retaule barroc. Més de 20.000 visitants a l'any. Més informació al 973-480-002 i a santuarialmiracle.com. Et quedaràs sense anar al Santuari del Miracle?
Al supermercat del Corte Inglés, Hipercor i Supercor hem abaixat els preus. I ho notaràs?
Ara el paquet de 8 iogurts Sabores Danone costa 1,89 euros. Però això no és una oferta.
Hem abaixat els preus fins a un 20% permanentment en més de 5.000 productes d'alimentació, drogueria i perfumeria.
Vine a comprovar-ho al supermercat del Corte Inglés, Hipercor i Supercor.
Hi ha una Lourdes per trobar-se i una altra per perdre-s'hi. Una Lourdes gastronòmica i una altra que alimenta el cor. Una Lourdes que mira el cel i una altra que dirigeix la vista als Pirineus. Hi ha moltes Lourdes a Lourdes. Descobreix-les totes amb Vueling, estrenant la nostra ruta Barcelona-Lourdes des de només 39,99 euros. Stop flying. Start Vueling.
El primer cafè de Ràdio Estel. Allò que ningú no t'explica.
Fem ara atenció a la informació de serveis.
El trànsit.
Connectem amb el Centre d'Informació Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Rosa Avis, bon dia.
Bon dia des de Transmet. En aquests moments podem parlar de normalitat. No hi ha incidències a destacar, així ho indiquen els diferents operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. És tot de moment des de Transmet. Bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
Encara amb menys calor, amb sol, al litoral. Els núvols baixos ballen a la costa. Aquests darrers matins, recordem, hi havia la Costa Daurada i avui també cap a la de Girona. De cara a la tarda, a tot el litoral hi haurà núvols i a la resta de Catalunya farà molt de sol. Les temperatures estan frenades, les mínimes han donat un pas enrere a tot l'interior aquesta nit passada.
Els productes Bracafé es poden trobar a molts dels millors establiments i també a les nostres franquícies, cada vegada més nombroses a Catalunya i ses illes. Així doncs, ens trobarà a Ronda Universitat 35, entre Plaça Catalunya i Balmes, Sants 36 i 251, Plaça Tatuan 17, Travessera de Dalt 85, Travessera de Gràcia 38, Via Augusta 124 i a Menorca, s'Avenida 28 de Sant Lluís i Plaça Colom 5 de Maó. El primer cafè de Ràdio Estel, una mirada propera a la realitat.
El president Artur Mas ha convocat per avui al Palau de la Generalitat una nova cimera sobre el pacte fiscal. Els líders dels partits catalans es reuniran per intentar consensuar una proposta de pacte fiscal en una reunió que buscarà, sobretot, arribar a un acord parcial davant la dificultat d'aconseguir el consens. La reunió arriba, sens dubte, marcada per les mesures anunciades per Mariano Rajoy i el Congrés dels Diputats, uns ajustos contundents que comporten, com hem dit ja al principi de l'informatiu, sobretot la pujada de l'IVA del 18 al 21%, la supressió de l'extra de Nadal per als funcionaris públics, incloent-hi els alts càrrecs, i també el que suposa un estalvi de 65.000 milions d'euros en dos anys, la reducció de regidors en ajuntaments d'un 30%. De les mesures i del que serà la cimera d'avui sobre el pacte fiscal, parlem amb la portaveu parlamentària d'Iniciativa per Catalunya Verds a la Cambra Catalana, Dolors Camats. Senyora Dolors Camats, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Em sembla que avui és obligat preguntar-li, tenint en compte que tothom ja està reaccionant per les mesures d'ajust contundent anunciades ahir pel president Mariano Rajoy. Quina valoració fa Iniciativa del que són aquestes mesures?
Doncs la veritat és que es tracta de gairebé d'un cop d'estat encobert. No? No cal recordar, perquè afortunadament ho esteu fent tots els mitjans de comunicació, què deia l'expresident del govern tot just fa uns mesos o tot just abans de ser escollit, amb quin programa electoral i quines promeses va aconseguir la confiança d'una majoria absoluta i en canvi, quines mesures està aplicant ara. No? Per tant, nosaltres el que li diem és que si aquesta és la proposta, com que creiem que hi ha alternativa a les decisions que està prenent, el que ha de fer és plegar i convocar eleccions anticipades o posar les seves propostes a referèndum. Però en aquests moments no té la legitimitat per prendre decisions que només afecten a les classes mitges i a les classes treballadores, que fan suportar el rescat bancari, que ell va dir que no seria un rescat, precisament a les classes populars, sense prendre ni una sola mesura que afecti l'exèrcit, la casa real, les grans fortunes, els patrimonis o qualsevol altre que no sigui, insisteixo, la població en general, les classes mitges o els treballadors i treballadores, o que convoqui eleccions o que faci un referèndum per aquestes mesures. però el que nosaltres veiem és que ell no té la legitimitat democràtica per fer el que està fent.
Ara bé, Rajoy argumentava, tot dient que no són les mesures que ell desitjava posar en marxa, que Europa obliga a prendre-les i també que, d'alguna manera, no esperava haver trobat ara fa 6, 7 o 8 mesos el dèficit que ha trobat. Són explicacions que no han convençut de moment ni l'oposició ni bona part de la societat espanyola. Què en pensa?
És que són arguments totalment antidemocràtics. Un no pot dir que pren decisions perquè l'obliguen o perquè no té més alternativa. Perquè aleshores és com dir que és igual que fem eleccions, escollim un govern o un altre, que el que hi hem de posar és un gestor, vingui de Brussel·les o d'on sigui, i que amb això fem. Per tant, és una resposta totalment improcedent i antidemocràtica venint d'un president de govern o d'un president de la Generalitat que ens dona exactament els mateixos arguments aquí a Catalunya. Dir que no hi ha alternativa en democràcia és negar la democràcia mateixa. És evident que la situació és complexa, és evident que no es pot fer tot el que voldríem, i és evident que s'han de prendre mesures d'austeritat, de contenció de la despesa, però també es poden prendre mesures diferents en escala d'ingressos. També es poden tocar altres despeses que no s'estan tocant. Per tant, hi ha marge. I el que hi ha, a més, del senyor Rajoy és un incompliment flagrant de la confiança, sobretot d'aquella gent que el va portar a presidir el govern espanyol. Uh-huh. I per això insisteixo en que el que cal és que ell torni a parlar amb aquesta gent i li renovi la confiança. I això només es pot fer a través d'un referèndum d'aquestes mesures o a través d'unes eleccions anticipades. I en tot cas, recordar que la política europea i que les mesures que Brussel·les imposa, ell mateix fa una setmana deia que el rescat bancari venia sense condicions i els seus ministres ens explicaven que el rescat bancari no costaria diners als espanyols. Com a davant de mentides tan flagrants, em sembla que els cal una mica més de responsabilitat.
Hem de parlar, senyora Dolors Camats, portaveu d'Iniciativa al Parlament de Catalunya, de la cimera sobre el pacte fiscal, que sembla que, almenys mediàticament, està quedant en les últimes hores una mica deslluïda o en un segon pla davant d'aquesta notícia d'ahir. Però bé, sobre la cimera d'avui i sobre el que pot ser el debat del dia 25 al ple del Parlament sobre aquesta qüestió, quina és la posició d'Iniciativa en aquests moments i què creu que pot passar?
Mireu, nosaltres hem estat des del primer moment amb tota la complicitat, malgrat estar a l'oposició i malgrat ser beligerants amb les polítiques del govern d'Artur Mas, amb tota la complicitat en la demanda d'un nou pacte fiscal, en la demanda d'un nou finançament i en posar-nos en el carro, per entendre'ns, d'aquesta demanda. Vam participar activament de la comissió el mes de novembre, vàrem votar aquelles conclusions, hem demanat que les conclusions d'aquella comissió d'estudi sobre un nou pacte fiscal basat en el model de concert econòmic es portessin en el ple del Parlament. Per tant, hem estat els primers, però tenim una complicitat escèptica a aquestes alçades, perquè no pot ser que durant tots aquests mesos hagin insistit en que ja teníem una majoria per començar-ne a parlar i el govern fins ara, que el Partit Popular i el PSC li han deixat, no ho porta en el ple i ho porta a debat, i sobretot escèptica perquè el mateix govern de la Generalitat, que és qui ha de buscar l'acord entre tots i que ara ens oferirà aquesta proposta trosset perquè tothom s'hi senti còmode, és el mateix que Madrid vota amb el Partit Popular una llei d'estabilitat que nega el pacte fiscal. Vull recordar que la llei d'estabilitat, que el Consell de Garanties ja ha dit que és anticonstitucional i antiestatutari, el que diu aquesta llei és que el govern de la Generalitat no té marge per decidir què fer amb el seu pressupost. Si té superàvit, si té excedent, l'ha de destinar obligatòriament a pagar el deute. I, per tant, no li queda autonomia financera, no li queda marge. Aquells que han pogut arribar a pactar una llei com aquesta, que siguin els que ens diuen que hem de pactar un pacte fiscal, un nou acord de finançament, ens resta molta credibilitat. De totes maneres, nosaltres allà estem, però insisteixo, molt escepticisme, també, com molt bé dèieu, amb el que està passant doncs, des d'ahir en el Congrés i que avui en tindrà una segona volta quan el ministre d'Economia reuneixi els consellers d'Economia de les comunitats autònomes. Avui és reunió del Consejo de Política Fiscal i Financiera i on el conseller Mas Colell, en lloc de plantar-se i dir que el repartiment de l'ajust que farà el ministre és totalment insolidari amb les comunitats autònomes, perquè ajusta més a les comunitats autònomes que al propi estat, en lloc d'això acabi aplaudint o acabi dient que no passa res. Per tant, molt escèptics si és Convergència qui ho ha de liderar, sincerament.
Escèptics, però de moment aquest primer front inicial, per dir-ho així, d'iniciativa amb Esquerra i el govern d'Artur Mas i Convergència, continua viable, segons vostès, o continua sent possible, depenent del que passi.
És evident, nosaltres ja vàrem votar les conclusions d'aquesta comissió. Nosaltres estem d'acord que hi ha d'haver un nou marc de finançament que no resol el que va passar ara fa un any. És a dir, després de la sentència de l'Estatut tenim un abans i un després. El pacte fiscal ha de ser un element de superació, però no pot ser l'únic. És l'únic en què s'ha concentrat el govern de la Generalitat. Nosaltres diem que no n'hi ha prou, però que aquest ha de ser un imprescindible. Hi ha d'haver un model de finançament que suposi un canvi, que suposi tenir la clau de la caixa, que suposi que realment és un model bilateral en el que podem fer complir l'Estat, perquè del model actual, que no és dolent, el problema és el greu incompliment de l'Estat i que no tenim manera de fer-lo complir, i sobretot que hi ha d'haver una solidaritat però limitada i que no sigui arbitrària i, per tant, molt objectivable. Per tant, és evident que tenim arguments com per estar en el front d'aquells que defensen un nou marc de pacte fiscal. Però insisteixo, molt escèptics amb el paper que Convergència està jugant del Partit Popular, tant a Catalunya com a Espanya.
Moltíssimes gràcies, Dolors Camats, portaveu d'Iniciativa Verds al Parlament de Catalunya. Que vagi bé la reunió d'avui. En tot cas, que tot el que es pugui tractar els propers dies sobre el pacte fiscal sigui positiu pel futur de Catalunya. Fins una altra, que vagi bé.
Això esperem tots. Gràcies, bon dia.
Quan passa un minut de 9:15, els titulars amb la Carolina Costa i després la tertúlia d'actualitat avui amb Arcadi Oliveres, Josep López de Lerma i Jaume Castro.
El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, apuja l'IVA fins al 21%, redueix la prestació d'atur i elimina la paga extra de Nadal als funcionaris. La portaveu d'Iniciativa per Catalunya Verds, Dolors Camats, ha afirmat fa pocs minuts a Ràdio Estel que les noves retallades que ha anunciat Mariano Rajoy són un cop d'estat en encobert i demana més eleccions anticipades. Aquest matí el president de la Generalitat, Artur Mas, ha convocat al Palau de la Generalitat els màxims líders dels partits catalans per consensuar una proposta de pacte fiscal per a Catalunya. I en esports, el Barça va mostrar ahir el seu desacord amb l'indult que deixa sense efecte la sanció de dos partits de José Mourinho per haver ficat el dit a l'ull a Tito Vilanova. Fins aquí les notícies. Tornem amb més informació a les 9.
El teu estiu a Ràdio Estel. Everybody gonna dance tonight. Everybody gonna feel alright. Ho sents? És el so dels teus moments, del teu dia i de les teves nits. Perquè a Ràdio Estel posem música a la teva vida. Perquè els teus records i els teus instants es mereixen banda sonora. Siguis on siguis, en bona companyia. Ràdio Estel. La saviesa de les teràpies naturals al teu abast. Deixa't guiar per l'experiència del doctor Pros, col·laborador de Ràdio Estel i expert en les teràpies naturals més adients per les dolències d'avui dia. Visita't al carrer Montaner 551 de Barcelona i ara també a Solius, Girona. Més informació al 93 212 1504. I també escolta'l cada dimecres a 9:45 del matí al primer cafè de Ràdio Estel. La saviesa de la natura en pro de la salut. Doctor Pros, amb la col·laboració de Laboratoris Quinton.
A Hipercor hem abaixat els preus permanentment.
Ara, Actimel paquet de 6 unitats de 100 mil·lilitres, 2,99 €. I el millor és que això no és una oferta.
Hem abaixat els preus permanentment en més de 5.000 articles d'alimentació, drogueria i perfumeria.
Hipercor, preu i per millor.
El primer cafè de Ràdio Estel. Connectats a l'actualitat des de primera hora.
passen 4 minuts i mig de 8:45 del matí. Estem a punt de començar la tertúlia del primer cafè de Ràdio Estel. Abans, però, us anunciarem la promoció que tenim en marxa per als propers dies a través de la nostra web. Si entreu en el web www.radioestel.cat, podeu accedir i incloure les vostres dades, el vostre nom i el que se us demani per guanyar una de les 10 entrades dobles que oferim pel concert del Quartet Casals, que tindrà lloc els dies 16, 17, 18, 24, 25 d'agost. Aquests dies són uns concerts que es fan al Conjunt Romànic de Santa Maria de Vilabertran, i si voleu alguna d'aquestes entrades dobles, l'únic que heu de fer és, com dèiem, entrar en el web www.radioestel.cat i inscriure-us per entrar en els sorteig, que farem atenció molt aviat el dilluns vinent, dia 16 de juliol, en directe en el programa El Primer Cafè de Ràdio Estel. I ara saludem els qui formen part de la taula de la tertúlia. Tenim d'una banda Arcadi Oliveres, president de Justícia i Pau a Barcelona. Senyor Oliveres, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
I també tenim, en aquest cas des de Girona, des de l'estudi del Bisbat de Girona, l'advocat i exvicepresident del Congrés dels Diputats, Josep López de Lerma. Senyor López de Lerma, molt bon dia.
Molt bon dia.
Bé, tenim notícia cantada avui per comentar, en el sentit que l'ajust contundent, el més dur de la democràcia, segons s'ha dit també, va arribar ahir amb un anunci de Mariano Rajoy al Congrés dels Diputats. Sobretot destaquem pujada de l'IVA general del 18 al 21%, supressió de la paga extra de Nadal als funcionaris i la reducció de la prestació per desocupació del 60 al 50% a partir del setè mes d'atur. També la reducció de regidors a tot l'Estat d'un 30%. Senyors, per on volen començar a comentar? Qui vol començar? Senyor López de Lerma, Arcadi Oliveres, qui vulgui.
És igual, jo mateix.
Endavant, doncs.
A veure, jo el que trobo, diguem-ne, trobo a faltar és una explicació de tot el relat. Estem en el quart paquet d'ajustos en menys de 6 mesos de govern. I això em fa dir que, tot i la importància d'aquest ajustament d'ahir, o l'anunci de l'ajustament d'ahir, que l'haurem de veure i llegir en les properes setmanes i mesos en el butlletí oficial de l'Estat, si realment sabem a on estem i on anem. Perquè fins ara jo crec que ha estat el propi govern el que ha generat una desconfiança per manca de coneixement del propi govern de la situació i per desinformació, i perquè no explica les coses com les ha d'explicar. És a dir, les ha d'explicar d'una manera entenedora. No val dir que, per exemple, una frase d'ahir, no? No serà un sacrifici estèril perquè ens permetrà assolir tot el que ens hem proposat. Escolti, què ens hem proposat? Expliquin el per què ens hem... Què ens hem proposat? Cap a on anem? Segona qüestió. Estic molt preocupat perquè... resultat de tots aquests ajustaments que ja varen començar a l'època del president Rodríguez Zapatero i que s'han portat a terme de manera també molt, molt, molt contundent a Catalunya per part del president Artur Mas, és que la classe mitjana, en la seva gran amplitud, se'ns en va, se'ns rellisca cap avall. Estem en uns moments en què aquesta classe mitjana, que és la que dona confortabilitat global a una societat i li dona també estabilitat social, se'ns està baixant de l'ascensor, i això pot generar conflictes. I en tercer tema, és que jo no acabo de veure ni una sola mesura, potser la que ahir es va anunciar d'una certa retallada, diguem-ne, de la seguretat social, de les aportacions a la seguretat social, que, per cert, està, diguem-ne, quasi en fallida. Jo no sé trobar en cap mesura del govern central ni del govern català ni una sola a favor de l'economia productiva. Per tant, estem menjant-nos allò que podíem tenir més o menys arraconat o estalviat, entre cometes, poca cosa, i en canvi no estem generant riquesa. No hi ha ni una sola mesura que generi riquesa. I això em preocupa molt perquè a base d'anar-nos automossegant, el que farem és baixar una societat del 2012 cap a una societat que jo sortiria en el 1960-1970. I això crec que no és convenient.
Doncs bé, una anàlisi així completa, intentant ser objectiu, senyor Arcadi Oliveres. No sé si del que ha dit el senyor López de Lerma o de la seva pròpia anàlisi que vol destacar.
No, hi ha dues coses que m'han agradat del que ha dit ell. En primer lloc, bon dia, senyor López de Lerma.
Molt bon dia.
I la qüestió de que no ens diu no entenem i la qüestió de que no es fa res respecte de l'economia productiva. Penso que són dues reflexions bàsiques. Ara, la segona, completament d'acord. La primera, on anem, potser és que no ens volen dir on anem, perquè tinc l'impressió que el senyor Rajoy sap des de fa molts mesos on vol anar, que no és altra cosa que privilegiar un grup reduït de la població hispànica, o diguem-ne com vulguem, que cada vegada amb aquestes mesures, doncs, com dieu molt bé, s'enriqueix més, i en canvi tota una altra resta de població que es va empobrint. Però la reflexió que jo voldria fer, al marge d'això, és que tinc l'impressió que moltes d'aquestes mesures són superflues o innecessàries. La Vanguardia, amb unes paraules gairebé de BAM, ens parla de 63.000 milions, penso que 65.000 milions, que es poden recuperar. Però acabo de llegir dos estudis que parlen del frau fiscal a Espanya, un fet per l'Universitat Pompeu Fabra, un altre fet per una revista d'empresaris que es diu Capital, i tant l'un com l'altre parlen d'un frau fiscal anual de 80.000 milions d'euros. Escolti, si fossin capaços de recuperar ni que fos la meitat d'aquest frau fiscal, la major part d'aquestes mesures no farien falta. I, en canvi, no únicament no es fa això, sinó que encara la setmana passada hi van haver-hi mesures per acabar d'ajudar aquells que volen regularitzar la situació amb unes multes més aviat simbòliques. Aquesta és la primera reflexió. La segona és respecte de la pujada de l'IVA. A mi van ensenyar fa molts, molts anys a la facultat que els impostos indirectes eren per naturalesa injustos, que els que eren justos eren els impostos directes.
Clar, perquè era... són en funció de la renda, no?
Exacte, que són en funció de la renda i de vegades fins i tot en funció del patrimoni. Resulta que aquests impostos no es toquen, el del patrimoni va desaparèixer fa temps, el de successions va ser anul·lat, el de la renda no s'ha pujat a la seva...
Es va pujar una mica al principi,
molt,
sí.
Molt de la primera mesura, molt lleugerament, i en canvi, una altra cosa que també s'hauria de fer és donar eficàcia, donar efectivitat a l'impost de societats, que en teoria és d'un 30% sobre els guanys de les empreses, i resulta que al final, a la pràctica de les desgravacions, acaba sent d'un 14 o un 15%. Bé, per tant, la qüestió fiscal em penso que s'ha enfocat d'una manera radicalment diferent. I després, evidentment, hi ha altres coses que afecten no ja la classe mitjana, sinó aquells que estan en situació més desesperada. Pot ser, per exemple, la qüestió del subsidi de desocupació, que es baixarà radicalment, una mica la manera en què les pensions s'enfocaran, coses per l'estil. Jo tinc la impressió que aquest govern, ho he dit moltes vegades, ho fa tan malament com pot, i prou.
Doncs anàlisi amb conclusió clara d'Arcadi Oliveres. Bé, si volen anar així mesura per mesura, entre les més importants, destacarien alguna especialment injusta. Potser la pujada de l'IVA pot tenir conseqüències negatives, com s'ha dit ja des d'algunes veus de la societat i de la vida política. No sé, senyor López de Lerma, per exemple.
Home, sí, jo comparteixo totalment el que acaba de dir l'amic Arcadi Oliveres respecte d'aquests impostos, diguem-ne, indirectes, com és el cas de l'IVA, que és que tracta a tots per igual quan no tots som iguals, no? I, per tant, aquí se crea una injustícia. És cert, derivada d'aquesta afirmació primera, és cert que aquells que tenen més, una pujada d'uns quants punts de l'IVA en aquest àmbit, en l'altre, etcètera, etcètera, els hi pot importar, permetin l'expressió, un rave, no? Però a la majoria de la població, quan aquesta població estem ja amb 5 llargs milions d'aturats, quan Càritas posem per cas i la Creu Roja ja no donen abast a les demandes, quan no se genera ocupació, sinó que s'està destruint ocupació, malgrat que en aquests moments, com a efecte de la temporada d'estiu, es faci, diguem-ne, s'hagi frenat i s'hagi posat en positiu el creixement, que sempre ho és en positiu, el creixement d'ocupació, però diguem-ne, no fem trampes jugant-nos al solitari, és per un fet puntual, per entendre'ns, no? Anem en davallada. Home, quan el subsidi de desocupació, com molt bé ha subratllat el senyor Oliveres, també queda, diguem-ne, lesionat, pertorbat, és a dir, reduït, etcètera, etcètera, home, l'IVA, aquest increment de l'IVA, no farà res més que tornar a castigar aquells que estan més que castigats. Per tant, em sembla d'una injustícia brutal. A part de que, home, em sembla que fa 3 o 4 mesos el senyor Montoro va dir solemnament en el Congrés dels Diputats, pràcticament ridiculitzant a tota la resta dels grups parlamentaris, però molt aplaudit pel seu, que això de l'IVA mai ho tocarien, no? Bé, escolti, jo no puc acceptar que aquests senyors hagin arribat al govern. Puc acceptar que aquests senyors hagin arribat al govern i s'hagin trobat, diguem-ne, amb un forat més gran del que podien pensar-se.
Aquest és l'argument que donava Rajoy ahir.
Aquest pot ser. És a dir, puc acceptar que si diguem-ne, el cràter doncs era de 10 quilòmetres, l'hagin trobat de 15, per exemple, per cas, no? Però això també diu que en tots aquests anys d'oposició, 7 anys, aquesta gent varen fer una gran migdiada. Perquè l'oposició no serveix com han fet durant 7 anys només per esbroncar el govern, vingui a cuento o no vingui a cuento, sinó també per controlar el govern i per saber coses del govern. Aquí tenim l'exemple britànic, tan emprat, del govern a l'ombra, no? És una fiscalització constant de tots els sectors del govern, de tal manera que, a canvi de govern, home, les sorpreses són les mínimes possibles, no? Però bé, estem en un estat en què estem observant que els controladors no han controlat i ningú controla els controladors i que a partir d'aquí, és clar, dia sí, dia també, ens estem trobant no amb un volcà, amb un cràter, és a dir, sinó amb una colònia de volcans en grans cràters.
Bé, sobre l'IVA encara, senyor Oliveres, o sobre
bé, sí,
la incoherència.
Bé, ja estem d'acord tots.
Sembla que hi ha una unanimitat entre tots dos, sí. Entre Arcadi Oliveres i Josep López de Lerma, tenint en compte que són mesures doncs, que desacrediten.
És que això és una regla de 3 directament proporcional, això.
Jo voldria posar aquí una mica l'accent en un tema que és gairebé una neura meva, però que la voldria assenyalar. Diu que la paga extra dels funcionaris, entre els quals em trobo, doncs no es realitzarà per Nadal en l'any 2012, 2013 i 2014. Bé, ara no em posaré si els funcionaris són o no són privilegiats, no ho discutiré. El que sí que m'ha empipat una mica és que diu que se'ns tornarà a partir de l'any 2015 mitjançant un fons de pensions. I penso que amb això no tenen dret a fer-ho. Si ens ho han de tornar, si és que ho tornen, quan ho tornen diners, jo particularment no em vull cap de fons de pensions. I ho he declarat moltes vegades. Un fons de pensions no deixa de ser una participació bursària, moltes vegades de caràcter especulatiu, i amb inversions en empreses de les quals jo no sé què estan fent. Per tant, jo no estic perquè està obligat a que em retornin d'aquí 3 anys això amb un fons de pensions. Ja dic, és una neura meva, és una cosa particular, però ja que surt explicitada en el diari d'avui, almenys la volia posar damunt de la taula.
Vostè potser demanaria que es tregui de les despeses militars, per exemple.
Exacte, no, ara això pel que fa al retorn d'això. Després, de on es poden anar a buscar forats? A on vulgui. De forats en poden treure molts. El primer de tots, no reciclant diners cap a la banca, perquè hi ha països com Islàndia que ens han demostrat que es pot deixar d'ajudar la banca. No en els clients de la banca, que és una cosa diferent. Els clients de la banca han de ser respectats, i això de moment ho fa molt bé, el Fons de Garantia de Dipòsits. Ara, la banca com a tal, jo em pregunto per què. I per descomptat, i com que vostè em coneix molt bé, ja sap que les despeses militars no són passant de la meva devoció, i per tant, en aquest sentit, també per aquí podríem retallar, però per altres llocs també.
Bé, encara sobre el gran tema de les últimes hores, aquestes mesures, recordem que avui hi ha reunió del Consell de Política Fiscal i Financera, on segur que aquest tema d'alguna manera serà present, i demà el Consell de Ministres d'alguna manera donarà via a aquest anunci fet ahir per Mariano Rajoy. M'agradaria preguntar-lo, senyor, sobre les possibles conseqüències, possibles repercussions socials i fins i tot, si, com deia Rajoy, pot servir d'alguna cosa aquest estretor tan contundent, com ell mateix s'autopreguntava ahir en una de les intervencions. Conseqüències socials, conseqüències polítiques, fins i tot. Hi havia per primera vegada veus al Congrés que demanaven eleccions anticipades. Què en pensen? Senyor López de Lerma, per exemple.
A veure, conseqüències polítiques, disposant d'un govern amb tanta majoria absoluta, ja es pot demanar eleccions anticipades, com he sentit ara la que deia la Dolors, o demanava la Dolors,
sí, Dolors Camats d'Iniciativa.
No, d'Iniciativa, que vaja, jo no les veig. No les veig. Tot i que tenim dos exemples de, no eleccions anticipades, sinó dos exemples de governs amb majoria absoluta, Grècia i Itàlia, que els hi varen fer una indicació en el dit petit de la mà esquerra i van treure el govern amb majoria absoluta i varen col·locar el que s'anomenen tecnòcrates, que de tecnòcrates no tenen res, no? Només el senyor Monti, no?
Però en el cas d'Itàlia potser també hi havia tots els afers de Berlusconi que eren més personals, no?
Sí, tot el que vulgui, però Berlusconi tenia una majoria que és veritat, és cert, que anava, diguem-ne, anava evaporant-se, anava desfent per qüestions internes, però que la tenia, no? Per tant, jo no veig unes conseqüències polítiques. Sí que crec en la necessitat de que totes aquestes mesures, les que siguin, aquestes que s'han aprovat matisadament, modificant-les, afegint-li les altres, sobretot les d'empènyer l'economia productiva per crear llocs de treball i, per tant, generar riquesa, crec que això hauria de comportar una reflexió, que en aquest cas ve del Partit Socialista, que pot tenir un interès partidari, no ho nego, però que m'agradaria, diguem-ne, que no el tingués tant. És a dir, una certa unitat d'acció o unitat política, no parlo d'un govern de concentració, però sí, diguem-ne, que aquestes mesures fossin, diguem-ne, molt compartides. I per ser compartides han de ser, primer de tot, no improvisades. I és el que ens està succeint. Repeteixo que en pocs mesos em sembla que anem per la cinquena o la quarta, el quarta, diguem-ne, reajustament, no? Per tant, això vol dir que s'està governant des de la improvisació i s'està governant des de la desinformació. I això està generant desconfiança, i la desconfiança genera més riscos. Les conseqüències socials, jo ja els he dit, i vinc dient-ho des de fa alguns mesos, i estic observant que economistes de prestigi estan apuntant a la mateixa direcció. Cada vegada és menys, però alhora més potent econòmicament, l'elit, diguem-ne, dels rics, però cada vegada més potent. I, en canvi, la classe mitjana és la que està suportant, com sempre ha fet al llarg de la història, totes les tramuntanades que s'estan donant, no? I d'aquesta classe mitjana, aquells que, el president Pujol deia, els que no poden seguir, realment avui ja estan marginats del tot. Ja no estan en el terreny de joc. Potser estan fins i tot a la infermeria de l'estadi, no? I això em preocupa molt perquè tindrà conseqüències socials. La manifestació d'ahir dels miners a Madrid amb les càrregues policials, etcètera, no puc posar, i no el poso com un exemple, no? Però que hi ha, permetin l'expressió, un emprenyament difús, que algun dia aquesta situació, diguem-ne, agafarà cos, i que tindrem sorpreses desagradables, jo estic convençut. És a dir, en aquests moments hi ha moltes famílies, i això el senyor Arcadi Oliveres ho coneix molt millor que jo, hi ha moltes famílies en el que és l'agrupació dels pocs diners que entren les que fan possible arribar al dia 27 del mes, de 31 dies. No el dia 31, eh?
31. Sí, sí. Arribar malament...
Hi ha moltes
malament...
famílies en què mira per on els jubilats, la paga dels jubilats, que ha perdut molts punts des del punt de vista, diguem-ne, de capacitat d'adquisició, és el gran salvavides de la família. Això comportarà conseqüències socials. Això en comportarà. Uh-huh. És que, repeteixo, estem en uns temps en què, pel que sigui, segurament per culpa nostra, però sobretot per agradar als mercats, perquè jo crec que l'únic important que busca el senyor Rajoy és agradar als mercats, estem laminant tota una sèrie de milions de persones que estan en una situació perentòria o una situació, diguem-ne, de marginalitat, o de quasi de marginalitat absoluta, o de quasi marginalitat absoluta. I això pot tenir unes conseqüències socials molt i molt greus.
Bé, en tot cas, no li volem preguntar, per no cridar el mal temps i no alimentar l'alarmisme, quines poden ser, però vaja, ja més o menys intuïm que pot haver-hi manifestacions més fortes, càrregues policials...
Clar, és a dir, quan tu t'assabentes que moltes criatures que van al col·legi, diguem-ne, no? L'únic apa que fan és el del col·legi, el dia. Escolti, aquí està passant alguna cosa molt greu, eh?
Una situació greu, sí. Senyor Arcadi Oliveres, perdoni.
Bé, no, molt d'acord amb el que deia el senyor López Dades, un parell de punts. Sobre el punt de vista polític, evidentment, estic d'acord que hi ha una majoria absoluta i que no faran res, però l'exemple que ell ha posat de Grècia i d'Itàlia em fa pensar que de moment, almenys en aquests dos països, s'han viscut conseqüències polítiques greus, i jo diria, la més important de totes, la burla de la democràcia. Perquè sense haver consultat, mitjançant cap eleccions a ningú, s'ha posat unes persones que, sens dubte, han estat al servei dels mercats, però que no han estat al servei dels ciutadans, o sigui el cas del senyor Monti, o sigui el cas fins fa unes certes setmanes del senyor Papadimos a Grècia. Per tant, sí que hi ha unes conseqüències, diguem-ne, polítiques, que no sé si qui s'alvien o no s'alvien, però que s'hi podrien donar. I des del punt de vista de les conseqüències socials, completament d'acord. Jo, en aquest cas, penso que hem de tirar endavant, ja sabeu quin és el motor d'anar, una sèrie de mobilitzacions. Ja n'hi ha algunes anunciades, ahir mateix espontànies penso que se van produir, sí. El dijous que ve els sindicats ja n'han anunciat d'altres, i a mi no em solaria pas malament seguir la proposta de l'amiga Dolors Camats, que deia que potser arribava el moment de plantejar-se unes eleccions anticipades. A Grècia les van fer anticipades només dos mesos després d'haver fet les anteriors, en aquí tot el dia passa que gairebé un any, per tant es poden...
Perquè no, evidentment, legalment els mecanismes, la facultat del president del govern de convocar eleccions existeix, hagin passat sis mesos, un any, dos o tres, el que sigui. Un apunt també sobre les repercussions econòmiques. La Unió Europea, s'ha de dir tot, ha felicitat el govern espanyol per aquestes mesures, la Comissió Europea concretament, i d'alguna manera també hi ha alguns experts econòmics que diuen que si no a curt termini, si a mig o llarg termini, es veuran conseqüències positives d'aquestes mesures. Si pot ser, senyors, molt breument, senyor Josep López de Lerma i senyor Arcadi Oliveres, pot haver-hi aquesta remuntada econòmica després d'aquestes mesures, almenys a mig termini?
Jo no sóc un expert, ni tan sols tinc estudis, diguem-ne, d'economia, no? Però què vol que li digui?
No ho veu, vostè.
Jo no ho veig i en aquests moments porto ulleres, eh? Vull dir que no... jo no ho veig.
Amb la pujada de l'IVA, per exemple, el consum baixarà.
El consum baixarà i el consum és important, no? Jo no ho veig, és a dir... a mi tot és un...
Llavors, per què es fan? És el que ens preguntem.
No, és el que jo...
El comú dels ciutadans.
És que el senyor Rajoy ens envia un missatge que és hago lo que debo hacer y voy a hacer lo que debo hacer. I llavors, i no es mou més o menys d'aquesta frase, més o menys, va buscant, diguem-ne, sinònims.
Si no me gusta hacerlo, va dir.
No me gusta hacerlo, pero lo voy a hacer. Esto no hay más remedio que hacerlo y en beneficio de todos, però no ens explica, diguem-ne, el benefici, és a dir, el resultat final. Per tant, a mi que Brussel·les aplaudeixi o no aplaudeixi, jo sóc europeista, però cada vegada crec menys en tota aquesta superestructura en el que, si una cosa s'ha demostrat, és que també són una colla d'inútils, no? És a dir, que no fotem. Per tant, jo no l'hi veig, no l'hi veig perquè, repeteixo, si tingués un llistat en un lloc, a la dreta, a l'esquerra, és igual, te li fa, a l'esquerra, de mesures d'austeritat, d'estalvi, del que diem d'estalvi, i al costat també, i subratllant la línia, diguem-ne, no diré progressista, sinó simplement humana, que ha marcat el company Oliveres en la seva primera intervenció, d'una distribució, diguem-ne, racional, impositiva, uh-huh. Bueno, i a l'altre costat tingués una llista de mesures per reactivar l'economia, diria, home, a veure, si estalviem per un costat, és a dir, no gastem més.
Sí.
I per altre costat estem produint més, que la producció de més vol dir més ingressos fiscals a l'Estat. Home, això té solució. Això té solució, perquè estem baixant la columna de les despeses i estem fent créixer la columna dels ingressos.
Perdoni, ens queda molt poc temps, senyor Arcadi Oliveres.
I això no ho veig.
Sí, no ho veu vostè tampoc, suposo.
No, jo tampoc. Només una referència a la Unió Europea, perquè penso que ja està tot dit. Quina vergonya, la Unió Europea. Quina vergonya. Fa uns anys hi havia un dels presidents més dignes que ha tingut la Comissió de les Comunitats Europees, es deia Jacques Delors.
Sí.
I què va dir Delors? No podem tenir mai una Europa econòmica si no tenim una Europa social. I sembla que els actuals dignataris